Gabriel Rufián. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, no, a vostès. Disculpin, eh,
No passa res.
La demora. He estat aquella fàbrica d'independentistes que se'n diu Renfe Adif i he estat 20 minuts aturat a la Sagrera.
Pensava que havies anat al jutjat.
Per cert, una cosa abans dels jutjats. T'he de dir que abans que es posi a riure la Pilar, això és culpa teva.
Però vaja, senyores i senyors, avui acabem de retrobar la cara més pactista de Pilar Rahola. No. Català, sí, home, vull dir, a la catalana, vull dir, ja està, si no...
Puta com les gallines, és això, és la política. La política és una cosa...
Et veig a tots els programes de Sàpig a partir d'ara dient aquesta frase.
Sí. Això és culpa del Rufián, no?
No, a veure, ho explico.
Explica-ho, perquè si no...
Jo estava sentada davant d'en Cuní, i el Cuní estava entrevistant el Gabriel. I venien de la trobada del Gabriel i el Tardà amb el Pedro Sánchez. I el Gabriel amb el seu Tardà anava explicant, diguem-ne, i jo anava pensant, no podia evitar-ho, el Sánchez no deu haver entès res. Si deu haver vist el Tardà i el Rufián i l'OMS, i deu haver dit, que raro són estos catalans.
Sí, Santi Vidal, també.
I el Santi, imagina't, no? I aleshores em van agafant la conya...
Fent pack explosiu, eh?
Pobre, el Vidal que se salvava i ell va i li fot.
El Rufián acaba de matar el Vidal. Puta com la gallina. En tot cas, permeta, perquè aquesta broma per començar, però tens la sensació que divendres va passar una cosa molt curiosa, i és que et van descobrir al Madrid polític?
No ho sé, potser sí. La veritat és que no sóc massa, ni de llegir, ni de veure, ni d'escoltar gaire la caverna. Però potser sí, perquè m'ha arribat principalment el senyor Pérez Reverte i el senyor Quevedo i tota aquesta gent, doncs potser sí, no? Estan molt enfadats. Primer pensava que era per la presència de Gómez de la Serna al Congreso, però no, és per el discurs d'un independentista que no els quadra.
Ya, mira, a Pérez Reverte, la España que sentó a ese joven, Rufián, en el Parlamento se merece irse al carajo. A Rufián, Tardá y colegas los hizo posibles y sentó en el Parlamento la España estúpida de Aznar, Zapatero y Rajoy. Ahora, a disfrutarlos. Pero Federico Quevedo es un periodista al Confidencial que l'acusen de ser un fanàtic fonamentalista convers. En un mateix text surten els noms de Kim Jong-un, de Mussolini, de l'Estat Islàmic i de Goebbels.
I tot menys el de Franco, eh? Que és curiós.
I la piulada del director d'informatius de 13 Televisió, Alfredo Urdaci, que va ser director general de Televisió Espanyola, Rufián ha hecho un discurso subnormal en el sentido estricto de la palabra. Bueno, no sé com et quedes després de veure tot això, les piulades i tot plegat.
Re, com bé diu el Quico Sallés, el Quico, doncs quan tens un cognom com Rufián, durant 34 anys estàs molt i molt acostumat a que tinguin moltíssimes coses. O sigui, imagina, no, cap problema.
Ja. Tornaries a fer-ho exactament igual que l'altre dia?
No, ho intentaria fer una mica millor perquè no vaig quedar massa content.
Per què?
Em va faltar temps. Vaig parlar més a poc del que ja parlo.
No, que parles molt a poc.
És molt a poc a poc.
No, això és una... Ho va fer...
Si fos l'època...
Era la força del teu discurs? Va ser aquesta lentitud i aquesta calma.
I t'ho diu una persona que ens ha
dit.
Si fos l'època del vinil, aniries a 33 revolucions.
És timidesa, eh?
És timidesa, això?
Sap molt de greu, sí.
I què canviaries, el text?
No, bé, una mica dir més coses, no? Em va faltar un tema que em sembla molt important, que el senyor Sánchez, per exemple, parla de crisi de convivència quan, conjuntament el Partit Popular, té 100.000 persones a cunetes, encara, i un mausoleo fascista, com el Valle de los Caídos, el regne de... d'Espanya, no? A mi em sembla que això sí que provoca una crisi de convivència, no? Que la gent voti.
Però Ciutadans va sortir després al Girauta a dir que no és veritat que no haguessin condemnat el franquisme com van fer el Parlament de Catalunya.
És que cadascú té el passat que té. I el 10 d'octubre de l'any 2013 aquesta gent va sortir pitant del Parlament per no condemnar el franquisme quan tenia el senyor Cañas, que jo crec que és de tot menys una persona de centre, reformista progressista, i quan anava amb Libertas. O sigui que cadascú té el passat que té. Em sembla, molt greu, però és que...
Si tu creus que continues dient que no van condemnar l'independentisme, eh? Que no van condemnar el franquisme.
Després sí que han tingut un posicionament una mica més clar, encara que en alguna vegada s'han abstingut en segons quins termes al voltant del franquisme, però en aquest cas agradi més o agredir menys els votants de Ciutadans, militants i fins i tot a la cúpula de Ciutadans, aquella vegada van marxar pitant.
Creus que el president del Congrés no va estar bé amb tu? Va ser poc tolerant amb tu?
No, a mi jo crec que va violar el reglament per interpel·lacions. Ens hauria d'haver donat la paraula. De fet, Celia Villalobos li va dir li va dir.
El problema va ser donar-ne d'interpel·lacions.
Sí,
que allò es convertia en un debat de l'Estat de la Nació i no en una sessió d'investigació.
O el debat de la secció.
Es va liar molt el dia abans. Bueno, les 48 hores abans.
Que sí que és veritat que, home, el Patxi López se'l veu molt, doncs, molt obedient al pacte entre PSOE i Ciutadans i molt poc atenent el reglament en definitiva, no? Em sembla molt malament perquè representa la tercera figura més important de l'Estat espanyol.
No creus que és una experiència?
Sí.
No ho sé. Jo crec que és un càrrec molt, molt, molt important i s'està adaptant.
Quan Gabriel Rufián, tu vas dir una frase que és la que més que el to, que el podem debatre, més que el to, jo crec que el que va emprenyar és la frase de que jo sóc independentista i sóc xarnego.
És molt bona aquella frase.
Bé, el que ells diuen, xarnego, però al final el terme xarnego l'utilitza més l'unionisme reaccionari que no nosaltres, no? Sembla una mica aquest matís és important, és el que ells s'anomenen. A mi, a Twitter principalment, qui m'anomena xarnego són els simpatitzants, els votants i fins i tot els militants i càrrecs de Ciutadans i de PP.
Tu quan comences...
Terme, per cert, que és un terme que pràcticament no s'utilitza a Catalunya.
Gent de Convergència,
no,
de tota la vida...
No el veus,
gent de Convergència de tota la vida també utilitzava aquesta paraula.
Sí, però no el veus, no està als mitjans.
La mateixa Convergència que va guanyar la idea de que català era tot aquell que vivia.
Sí,
és, que no,
sí, sí.
És que no es poden dir aquesta mena de coses.
Ah, no.
Si algú ha fet un discurs d'integració completa ha estat el sobiranisme.
La Marta Ferrusola.
I el catalanisme.
El José Montilla no es podia anomenar José.
I la quantitat... Escolta, jo no vaig mai res. Escolta,
Hi ha una història que és el que diu el Màrius, que m'ha tota la raó. Ara ja no s'utilitza aquesta expressió a Catalunya.
És pràcticament impossible trobar en una columna de la premsa catalana el terme xarnegos. Curiosament, aquesta és una expressió que sí que pots trobar a la premsa de Madrid. A vegades per donar-li la volta,
Si estàs d'acord o no, Gabriel?
Sí, sí, i tant. No. Totalment d'acord.
Cada cosa que ve, una bronca, la Pilar.
Sí, quan comença a ser Gabriel Rufián? Quan comença a ser Gabriel Rufián?
Dient el que penso.
Deixeu, sisplau, gràcies. Si no, no allà fora un moment, sisplau, us ho prego. Gràcies.
Sí.
Quan comença a ser independentista Gabriel Rufián?
No, jo soc republicà i soc d'esquerres. Jo crec que l'independentisme és un estat transitori. I a mi em sembla inherent a ser republicà i ser d'esquerra defensar el dret d'autodeterminació de qualsevol poble. Jo el que no entenc és que hi hagi gent que defensi el dret a ser el que vulgui ser el Kurdistan o Escòcia o Palestina o Quebec i que digui que aquí som una mena de gent enganyada per nacionalisme excloent o per una classe determinada, per un barri determinat o per un partit o per un polític determinat. No ho entenc, em sembla que forma part de l'ADN de l'esquerra i del republicanisme defensar el que la gent vulgui ser davant d'una urna.
Creus que has contribuït a fer créixer l'independentisme? Perquè fins ara l'independentisme no s'havia costat gaire, i aquí és un problema que ha tingut l'independentisme sempre a les famílies castellanoparlants.
No crec que sigui un tema personal. Jo crec que plataformes com Suma't, com l'ANC, Òmnium, AMI, i tant d'altres, han fet moltíssima més feina que jo. Jo sí... tinc l'oportunitat de parlar segons quin atril, doncs benvingut sigui, no? Però no és un tema personal ni molt menys.
Torno a l'atril al faristol de l'altre dia del Congrés dels Diputats a Madrid. Aquí, quan acaba el discurs, quan acabes el discurs del divendres, algú et felicita més enllà dels teus?
Sí. Bueno, Margallo em va dir t'has quedat a gusto.
El del muro de Xerenca.
Bueno, sí. Que has quedat a gusto, t'ho diuen mala cara o t'ho diuen somrient?
Margallo, bé, amb aquesta retranca i després, bé, la veritat és que sí, moltíssima gent, fins i tot no diré noms, però, i també amb el discurs del Joan Tardà, gent a la cafeteria, per exemple, del Partit Popular, fins i tot es va apropar i es va dir, mira, estem molt en desacord en el que dieu, però ens sembla molt valent.
Home, si és el de Margallo, pots dir qui ha estat el de la cafeteria?
Bé, no, diputats, diputades, gent que valora, no?, una mica la valentia i la política, no?, el parlamentarisme, al final es tracta d'això. El Parlament britànic és molt, molt, molt així, no?
Algú et diu tot el contrari? És a dir, algú et diu no?
No m'he trobat.
No.
Ja, és, per exemple, el senyor Quevedo, que ha fet aquestes quatre paraules, que més mal que són quatre... me'l vaig creuar un parell de vegades al Congrés, em va saludar molt efusivament, no em va dir absolutament res i tenia l'oportunitat de dir-me que l'havia semblat una mena de disbarat, no?
El coneixies?
No ho va fer. Sí, jo el coneixia de 13TV. Sí, sí.
O sigui, a Tercer Televisió... Ah, te'l trobes a Tercer Televisió i llavors te'l vas trobar... No va dir res en aquest...
No, no em va dir res. No, no. Però bé, és habitual, eh? Jo molt cordial. I després, doncs, sorprenentment valenta amb un ordinador davant.
Ara, quan Margallo diu, deia, va dir, t'has quedat al gusto, quan sents que el ministre Margallo diu que a Catalunya hi ha un mur de silenci, com et quedes?
Doncs no em sembla noticiable. Al final, jo, de fet, durant uns dies creia que tenia un quart d'hora de discurs, ja havia preparat un discurs molt més llarg, i tenia pensat començar amb una mena de cites i dates i càrrecs de PP i de PSOE que qualificaven, no?, aquest procés a Catalunya, l'independentisme, i el senyor Margallo, si diu això de mur de silenci, li puc assegurar que es queda curt, perquè hi ha dirigents del Partit Socialista, del PP i Ciutadans, que han dit autèntiques barbaritats del que està passant aquí a Catalunya.
Si Pedro Sánchez hagués acceptat el referèndum, tu creus que proposa Podem? Ara hi hauria president a Espanya?
Doncs probablement sí, i em sembla dramàtic, perquè hem estat davant una competició de veure qui es van agloriar a més de no donar veu a un poble, no? I per part del dirigent d'un suposat partit d'esquerres. Em sembla dramàtic.
Tu com creus que acabarà tot això? Perquè ara ho preguntàvem aquí i ningú sap com acabarà, perquè ara hi ha tres opcions, i jo crec que no sé si Gabriel Rufián s'ho imagina. Si jo li pregunto com... Si, anem a eleccions o no?
És una opinió personal, eh? Sí. I em puc equivocar molt, com moltes vegades. Però jo crec que estem davant d'una gran coalició, com s'ha anomenat, entre PP, PSOE i Ciutadans, més que res perquè davant d'una negociació d'aquest tipus el que t'has de preguntar és qui permet si no s'arriba a acord, i qui permet és PP, PSOE i Ciutadans, no? Els tres partits d'establishment, d'ordre i fins i tot de dretes.
Però si no hi ha acord, el que més perd és el PP, que havent guanyat les eleccions quedarà fora del govern.
Crec que el PSOE, crec que el Partit Socialista Obrer Espanyol és el que més
perd. Governant?
Crec que guanyaria una altra vegada el Partit Popular a l'estat espanyol.
Ah, si anem a eleccions, estàs parlant? Sí. Perdó. Perquè, clar, si hi ha un pacte de gran centre, per entendre'ns, com es diu ara, és evident que el que perd és el PP.
No ho sé, no. Jo crec que el principal afectat en qualsevol escenari és el Partit Socialista, que jo crec que li queda...
Encara que governi, Gabriel?
Crec que sí. Crec que a més... que al final el que li queda a esquerres al PSOE és el lloc on s'asseu als consells d'administració, no? I la pregunta seria en quin consell d'administració acabaria el Pedro Sánchez, que jo crec que és l'únic dubte que queda en aquest escenari. Però jo crec que estan en una deriva total i absoluta. Nosaltres vam trobar amb Sánchez a la dreta del Zapatero de l'any 2004. No entenia absolutament res del que li explicàvem, res.
Algun partit us ha convocat alguna reunió, encara no?
No.
No?
Cap.
Curiós.
Habitual.
Que és habitual.
És habitual.
Per cert, com va anar la vostra conversa amb Sánchez?
Kafkiana. No tenia absolutament res. De fet, va fer un silenci una mica teatral en un moment de la reunió que a mi sembla paradigmàtic, on va dir, bueno, jo incluso podria plantearme un nou estatut d'autonomia.
I... Va dir això, sí?
Sí, nosaltres, jo personalment li vaig dir aquella frase que després va molestar molt, i demano disculpes al Alcatel, de que és com si vas a buscar un iPhone i et donen un Alcatel de l'any 99, sí, 99, sí, em referia al model antic.
Sí.
Model antic. Bé, em sembla que està en una altra eina, és com si agafés un DeLorean i tornés a l'any 2010.
Et dic una cosa, és un magnífic guionista del Polònia, perquè és que ja m'imagino ara tu reunit amb Pedro Sánchez.
Li vaig dir, sí.
A qui li vas dir?
Això de l'iPhone.
Ah, li vas dir tot això?
Sí, tant, home.
I la seva resposta quina va ser? El silenci?
Sí, va mirar el Joan. I va canviar de tema. Però també ens va dir, per exemple, que si ustedes entonces nos están planteando romper la Constitución. I jo també li vaig dir, home, Pedro... La Constitución la rompisteis vosotros una noche de verano con el señor Rajoy, en el artículo 135. Nosotros no queremos romper nada, ¿no? Bé, jo crec que és una miopia social i política total i absoluta. Em sembla, torno a repetir, dramàtic per un partit que fins ara era hegemònic a l'esquerra espanyola.
Tu estàs passant bé aquests dies o no, tots aquests dies?
Bé, potser no és la paraula, però sí que em sembla important dir allò que potser mai s'havia dit i fer el que mai s'havia fet, no? Amb tota la humilitat del món, jo crec que el discurs del Joan, les intervencions del Santi, d'Ester Capella, de Teresa Jordà, de tants i tants d'altres, estan intentant marcar una mica el fet de que Catalunya és un altre país.
T'anava a preguntar això, perquè si, la pregunta és, si hi ha noves eleccions, Gabriel Rufián torna a anar amb Esquerra?
És una decisió de, d'Esquerra. Jo estic que és un plaer, un
però
honor...
Però t'hi poses bé per entendre'ns, eh?
Bueno... No sé, estic, per mi és un honor...
Bueno, l'altra pregunta, si hi hauria opció de fer un Junts pel Sí ara o no?
No, jo crec que s'ha de parlar. Jo, el que sí que és veritat, que no crec que sigui el moment de... Ara que està el procés i l'independentisme i el president Puigdemont que tenim i la força que tenim ara mateix, tornar a aquesta pressió, no?, que tenia el procés. No? Jo vaig veure com a tertulià el debat fratricida de les llistes, i em sembla que l'hauríem d'una mica que superar. No està... Jo sóc d'una opinió molt determinada. Jo crec que des de la diversitat som més forts, no? Defensar aquest procés des de l'espai ideològic de cadascú em sembla que també reflecteix la victòria d'aquest procés. Però bé, jo crec que ara no és el moment de parlar d'això perquè tenim davant un estat espanyol absolutament... Bueno, davant una negociació desastrosa.
Per cert... Et va felicitar Francesc Homs?
Bueno, vam parlar, sí, sí. No, amb el CEO Homs tenim una relació molt, molt cordial, com amb el Carles, amb la Míriam, amb la resta dels diputats. Tenim molt clar, i així ho hem acordat, que votarem sempre conjuntament amb tot el que tingui a veure amb el procés i amb Catalunya.
Abans has entrat una mica a la gàbia dels dilluns, ara, després de la publicitat, hi entres de ple, a Pilar Rahola, Màrius Carol, a Joan López Alegre i Xavier Cerdà, sota la tenta mirada del Pere Mas. D'aquí uns moments continuem amb Gabriel Rufián, que està, sens dubte, protagonista. Només una última cosa per part meva, Gabriel Rufián. En algun moment, després del que t'han dit, del que has llegit, del que has escoltat d'aquest cap de setmana, t'has plantejat portar-ho a tribunals?
No. Crec que seria donar importància a gent que el que vol precisament és que li donem importància. Catalunya, torno a repetir, és un altre país. Jo no m'ho prenc com un fet personal i m'ho prenc com una victòria, perquè si la gent està tan enfadada, segons quina gent, el que reflecteix és la nostra victòria.
Ara tornem.
El perquè de tot plegat.
9:45, avui Gabriel Rufián, l'home de moda aquest cap de setmana a Madrid, fa que no amb el cap al Gabriel Rufián. És així?
No.
És així. Políticament, indiscutiblement, ho has estat. Després recollirem el que ha dit Mariano Rajoy. Avui la Santíssima Trinitat ha estat Mariano Rajoy a la COPE, ha estat Pablo Iglesias a Telecinco i ha estat Albert Rivera, crec que Tele3, vaja, sí, crec que sí. I ho comentarem, aviam què han dit tots. Pilar Rahola, vinga.
Bueno, jo felicitar el Gabriel perquè els ha posat tan nerviosos que, diguem-ne, vol dir que ha tocat l'anàfora, que ha tocat la ferida. Jo tinc un interès especial en saber si l'únic partit espanyol que hi ha al Congrés, al Parlament, que està a favor d'un referèndum a Catalunya, que és Podemos, heu establit amb ells algun tipus de contacte més estret del que es coneix? Si hi ha un feedback, si hi ha una relació fluida, si us els creieu realment, si van de farol o no hi van, és a dir, quina seria la percepció que teniu en la primera línia de l'actitud, que aquí sona bé, perquè com a, si més no tenim algú que està a favor de que els catalans puguem votar, però en primera línia, com va la cosa? És a dir, la relació, la fluïdesa s'ha establert, n'hi ha més que amb altres partits, són creïbles, no ho són, com ho faries?
Bé, la relació és molt, molt fluida, molt cordial, tenim molt, molt, molt a veure amb Podemos, més que amb Podemos, amb les marees. Al final hi ha marees allà, Gallegas, Compromís, les marees canàries, el Xavi Domènech, jo sí que crec que el Xavi, sí. Crec que ells estan per intentar canviar un estat espanyol que és irreformable i el que sempre diem és el mateix, no?
Però us han demanat alguna reunió bilateral? Heu fet alguna reunió política més?
Bueno, tenim reunions periòdiques amb ells, però per posar una mica en comú els plantejaments, els tempos que tenim... L'única diferència entre ells i nosaltres és que ells encara pensen que aquest estat espanyol pot canviar i nosaltres el que estem dient és que benvenidos seáis quan us dis cuenta de que no. Ja està, no.
Màrius.
Però és gent tan republicana, tan d'esquerres com nosaltres, però potser no tenen tanta memòria.
Màrius Carol.
La intervenció l'altre dia al Parlament de Tardà, que ve a dir, vostès no entenen res, adéu-siau, em comporta una pregunta, i és dir, si realment ja acaba havent-hi, diguem, un govern d'Espanya, si finalment, diguem, l'objectiu d'Esquerra només és un, quina tasca farà Esquerra durant els propers mesos al Parlament? És a dir, passa a ser un partit que únicament estarà present en aquelles decisions que afecta a Catalunya? Serà un partit que intentarà, doncs, marcar polítiques a Espanya?
No, nosaltres durant la campanya ja vam dir que de fet és la tradició parlamentària d'Esquerra Republicana en aquell congreso. Per un vot d'Esquerra Republicana no es deixarà d'aprovar una llei en contra dels desnonaments, en contra de la pobresa infantil, energètica, habitacional. Ara bé, el que no farem és intentar negociar unes competències més o uns milions d'euros més o no. Que anem a defensar el procés d'autodeterminació constituent o de desconnexió, com es vulgui dir, a Catalunya.
Però, per exemple, l'acceleració de les obres de l'eix del Mediterrani, no? De l'eix Mediterrani. Això, quin paper jugaria Esquerra? Diria que això ja ho arreglarem o s'implicaria amb el debat polític?
Com diu el Joan Tardà, nosaltres som soldats del Parlament de Catalunya, del govern de Catalunya, som fidels i farem el que calgui per defensar aquest procés. Això comporta entrar a qualsevol comissió de lo que sigui, doncs ho farem, però principalment el que farem és debat i lluita entre comunitats ideològica, intentar dir-los a aquells que diuen que aquí, per exemple, hi ha una crisi de convivència que facin el favor de ser demòcrates, ni més ni menys, estem per això, i obeir les ordres del Parlament i del Govern de Catalunya.
Joan López Negre i Xavier Cerdà. Joan.
Sí, jo ràpid. Escolti, llegeixo a Nació Digital, 20 de novembre del 2015. 40 anys de la mort de Franco, Ciutadans condena el franquisme al Parlament de Catalunya. Per tant, el que vostè va dir al Congrés no és exacte del tot. Això per començar. Però jo tres idees. La primera, s'ha sentit vostè utilitzat per Esquerra per el fet que vostè va ser cap de llista, però després, fins a la seva aparició estel·lar de l'altre dia en el Congrés, se li va donar tot el protagonisme i, de fet, el fet de fer portaveu al número 2 de la llista, cosa que és inhabitual? La segona, no li sembla una mica frapant que vostè surti allà parlant en nom d'un seguit de gent i, en canvi, el seu partit no tingui ni un regidor al seu propi poble, no tingui representació a Santa Coloma de Gramenet? I l'última cosa. Jo, miri, jo tenia un avi d'Almeria i en tenia un altre que era d'Arcos de las Salinas de Teruel. I no em considero un xarnego. Però, per sobre de tot, jo no crec que tot el que passa a Catalunya sigui corrupció i una merda. I l'escoltava vostè l'altre dia al Congrés presentant una espècie d'Espanya neofeixista i fosca i pensava, ostres, aquest tio ha estudiat a la Pompeu, tu. I s'ha fet una vida a Catalunya i ha cobrat de l'atur. I com pot ser, si no és demagògia, que vostè tingui una visió tan absolutament fosca d'aquelcom que no s'enganxa per res a la realitat del país o que vostè i jo vivim? I on inclús podríem arribar a dir que tenim una espècie d'origen similar.
Fosca?
Aquest fosca. Gabriel
Rufián. No, per ordre. Vostè, senyor López Alegre, té molta més experiència política que jo i ho sap potser millor que jo. Joan Tardà és el portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i forma part de la normalitat com a portaveu d'Esquerra Republicana que parli el primer al debat d'investidura. La nostra proposta electoral va ser un tiquet. Jo entenc que no és habitual, principalment a partits com el Partit Popular, que vostè coneix potser millor que jo, però Esquerra Republicana ho va fer per primera vegada a la història i va ser un èxit. I així és el que hem intentat reflectir també al Congrés, primer a parlar ell i després jo, ni més ni menys. Primer, el segon, el tema de Ciutadans. Agradi més o agradi menys, com ja he comentat, el 10 d'octubre del 2013, quan Ciutadans no era tan reformista, ni tan progressista, ni tan centrista, quan anava amb Libertas, que jo crec que és un partit més de dretes que el Partit Popular i és molt complicat, doncs va marxar pitant del Parlament de Catalunya. Agradi més o agradi menys? Jo entenc que ara mateix al senyor Rivera li agradi molt poc aquest passat, però és el seu passat. Tercer, a Santa Coloma de Gramenet hi ha una força hegemònica, que és el Partit Socialista, obrero espanyol, però la presència d'Esquerra Republicana i l'independentisme és més gran que fa 4 o 5 anys. Bé, denos tiempo, por favor. I per últim, jo crec que això de pensar que Espanya és una plena democràcia és cura al Valle de los Caídos. Ja està.
Senyor Sardà.
No, com a metàfora és millorable, és a dir, soldat del Parlament no lliga, canvia-la que no, que és el contrari.
Són paraules de Joan Tardà, jo mai el contrari.
Són soldats de pau.
Sí. Són soldats de pau que també n'hi ha.
No, jo haig de dir que l'altre dia vas estar brillant, que aquesta calma i aquesta lentitud va ser òptima. És a dir...
Va ser que Oriol Junqueras acaba de piular aquí al Monarracú, Oriol sí. Junqueras, orgullós de Gabriel Rafián i Joan Tardà.
Jo haig de dir que... realment, el tema Txarnego. El tema Txarnego, ni per fer-ho entendre Espanya, m'agrada. És a dir, ho tenim tan normalitzat al nostre país.
Oblidat.
Els meus sogres són de Màlaga, que van venir d'aquells amb maleta, a Blanes, venia la gent d'Ardales. I els hi deien, sortint de Barcelona, tots els andens estan a l'esquerra, i el primer que és a la dreta, allí hi heu de baixar. I van fer aquell miracle, que això tu has parlat d'aquell miracle, d'ajudar-se a fer les cases al cap de setmana. Quan s'havia acabat la d'un, es feia la casa de l'altre i es feia la casa de l'altre. Tot això ja, per sort, ha passat completament a la història. I un Txarnego pot ser director de la caixa del poble que sigui i pot tenir el negoci.
Espanya també ha passat a la història.
No. Jo crec que...
Que ho hem escoltat a tots, vinga.
Jo parlo de Catalunya i, per tant, jo crec que vull veure't amb uns altres ulls, no amb la cosa etnogràfica de dir el Txarnego de l'independentisme. Perquè crec que, parlant l'altre dia, és a dir, vaig veure't uns valors que jo no t'havia vist fins ara, t'ho dic clarament, jo he estat crític amb tu. I, en canvi, parlant l'altre dia amb aquella calma i dient algunes coses raonables, juntament amb sempre, amb alguna que dius, aquí no, però vaja... vull dir que jo no et considero un Txarnego i m'agradaria que ja ni juguessis a ser el Txarnego d'Esquerra. Que no hi juguessis tu, per celebritat social del
nostre. Sí, va agradar, Xavier, el Rufián, divendres?
Jo crec que va estar efectiu. Aquesta calma que a ell li generava tensió de dir, ai, que a poc que vaig. Tenia un to xulesc òptim, de voler dir un missatge determinat. Jo, que el vaig sentir per la ràdio, és que tot una hi ha coses que a la ràdio guanyen. No et vaig veure. I aleshores jo ho sentia a la ràdio, i era d'una efectivitat, pam, pam. Pam. Si estaves nerviós, et va sortir...
El periodisme és una cosa magnífica, que és per alguna cosa estàs als llocs. Ara bé. Estem perdent amb la perspectiva del que ens està passant en general, i les xarxes, i el no sé què, no sé quantos, no en els llocs. Ja pagàs que les cròniques dels partits de futbol s'escriuen des de la redacció, i no des dels llocs. Vaig estar a l'hemicicle, i el Corral de la Pacheca, con Lauren Postigo, era allò. Va haver-hi un moment que jo deia, és que això per la tele no es veu.
De merder.
De merder?
Sí, ho deia el president.
No, però que
no hagan ruïdor, no hagan ruïdor. No se sent per la ràdio. A la ràdio no se sent res d'això. En canvi, al Parlament hi ha la sensació de que no s'està sentint bé qui parla. I no.
Per cert, que quan parlava el Gabriel, si no m'equivoco, el senyor Rajoy va decidir que no estava a l'hemicicle.
No, sí que hi era. Jo vaig veure.
Sí que hi era.
Sí que hi era.
Va marxar al primer debat, sí que va marxar molt de temps.
I què és el que no et parla?
És habitual, eh?
No, hi ha coses que no m'agraden. Jo crec que Rufián, tot d'una, les fa d'alçada d'un campanar. És a dir, parlant de Felipe González, com Pablo Iglesias, diguem-ne que des del seu escó, ara estic parlant de gent clarament favorable a Pablo Iglesias, eh? En una reunió amb gent clarament favorable. Iglesias estava des de l'escó responent, tac, 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 molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tot d'una, la cara de Rejón, insisteixo, canvia quan et diu allò de la cal viva. Aleshores, quan tu...
Va agradar allò, per cert, perdó, permet-me, Xavier, sí. Va agradar la cal viva?
Jo soc molt crític.
És un error, eh?
Felipe González, jo crec que reflecteix com ningú i com res aquesta deriva del PSOE, no? Una persona que el meu avi era felipista i va morir felipista pràcticament, no? Sí. Però em sembla que ha traït com ningú la seva, bueno, la classe obrera, el votant socialista.
Sí, què fot el Felipe González sortint del Prat, no. Del seu palau d'hivern?
Sí, permeteu-me, jo no havia dit que em semblava malament precisament això. És que... perquè, és a dir, resumir, mira, la caricatura política, és a dir, quan Podemos diu que el PSOE és l'IBEX 35, i quan el PSOE i PP diuen que Podemos és Venezuela, és caricatura. Ja estem farts de caricatura. En campanya es pot fer caricatura. Ara, en aquests moments, que encara estiguin dient el PSOE representa l'IBEX 35, i que els altres diguin, és Venezuela. Dius, nois, caricatura prou. I, per tant, quan vas dir el Felipe, dius, és que no t'és necessari. No t'és necessari dir que Felipe va ser la putrefacció. Aquella paraula, no cal. I per, com que no et cal, dius...
Jo entenc, eh?
Ho entens? Putrefacció, home.
No cal, però...
Què diu en Gabriel Rufián? Perdona.
Potser el terme agraïments o agraïments, però jo sé que és veritat. Jo vinc d'una tradició, d'esquerres. El meu pare, sí que és veritat que ha estat més a l'esquerra de l'esquerra. El meu avi era votant socialista i ho recordo molt de petit. Els debats a casa, no? Però jo crec que ara mateix moltíssims dels votants del 82 de Felipe González que ara ja no hi són, si veiessin a l'actual Felipe González...
Perdona una pregunta, Itàlia és una democràcia o no?
Home, evidentment.
Plena?
Sí. Perdó?
Una democràcia plena?
Bé, jo diria que sí.
Doncs ja saps que el Tribunal Constitucional ha dit que no a res que tingui cap relació amb el referèndum per la independència del Vèneto.
Bueno,
com passaria a França, Alemanya, Estats Units amb Alaska...
Segurament el Tribunal Constitucional italià no, el PSD és un militant del Partit Popular.
No, el que dic és que això que demanem aquí amb molta normalitat... Només hi ha dues excepcions.
Normalitat. A mi sembla una norma...
Canadà i Anglaterra.
Sembla una norma acta d'hipocresia el fet que hi hagi tant i tant constitucionalista ara que se'n recordi l'article 155 i han oblidat l'article 47 durant... 500.000 desnonaments, no?
Tot,
no
sé, Xavier,
un enorme acte d'hipocresia.
Pots entendre que hi hagi militants d'esquerra tota la vida, fins i tot votants socialistes, que ara no entenguin que un dret tan fonamental com el d'autodeterminació no es defensi.
Però tu tens que jo li pregunti el del Veneto d'Itàlia?
Sí, però no, perquè et passes la vida intentant trobar
no?
contradiccions.
És lògic.
Entenc el que vulguis, però com és sempre lògic. Tens ganes de ficar el dit a l'ull, sobretot en el procés català, jo el que vull dir també és que resulta del tot impresentable que gent que havia defensat drets fonamentals i drets democràtics ara es negui fins i tot a escoltar un poble. És a dir, després del que ha passat a Catalunya, que els socialistes no vulguin ni tan sols fer una consulta, ni tan sols fer una consulta sense deixar jurídica. No és veritat, allò dels Estats Units. No és veritat, allò dels Estats Units. Era per un tema absolutament menor que no tenia res a veure amb un procés nacional. No diguis mentides, Xavier.
Ho manifesto.
El que sí que
és. Jo estic farta que la Pilar Rahola, jo tot el que dic, ella em renyi. I a més em digui mentides.
Jo estic farta que tu renyes tot el dia.
Escolta, no t'estic renyant a tu, estic parlant amb el senyor Rufián.
Jo estic dient el que em dóna la gana, Xavier.
D'acord, jo també.
El que em dóna la gana. Doncs aleshores no cal que pas de cridar.
Un moment, ara això és que Gabriel Rufián.
Jo tinc un caràcter insegur i això em pot afectar. Que no ho veieu.
Ara li surt el diari.
Un moment, Gabriel Rufián.
No, el que sí que sorprenent, no ho dic, per l'afirmació del senyor Sardà, però sí que
sorprenent... No t'espatis perquè crida,
sí que
No, a ella, a tu no, Rufián.
El que sí que sorprenent és que segons qui se'n recordi molt de Vèneto, de Iugoslàvia fins i tot, i tampoc de Quebec, no? O d'Escòcia, quan parla del procés independentista català. No ho dic, per l'afirmació, però sí que és veritat que és sorprenent, perquè ja, de fet, no s'entendria l'actual panorama geogràfic europeu si no fos pel procés d'autodeterminació que hi ha hagut els últims 100 anys.
He de confessar que l'altre dia el Pere Mas, aquí present, em va enviar un missatge amb una de les moltes coses que es deien al Twitter el divendres a la tarda. I posa que Rufián i su dramatismo. Ha nacido una estrella en el Congreso. Jo ho estava mirant, I em va enviar fins i tot que eren les opinions que el diari El País anaven reflectint-se del que anava dient la gent, que n'hi havia algunes de meravelloses per ingenioses. Te'n recordes o no, Pere?
No, sí que me'n recordo, però és que hi ha l'enllaç aquí.
Hi ha un tuit molt bo, sí, molt bo, d'Àlex Tort, que em diu... és mentira que el senyor Gabriel Rufián se parezca al dictador coreano i a tots aquests... Però en realitat és Iniesta i Miguel Poveda. I tienes
razón. Miguel Poveda,
ho he dit la Pilar.
Ara dic una cosa que...
A mi la meva dona em diu que m'assemblo a Brad Pitt. fins ara ho creia, però bé, potser més a Miguel Poveda.
Divendres explicaré una cosa, perquè vaig ser testimoni... Vaig ser testimoni, Gabriel, d'un fet que va passar en un restaurant de Barcelona que tu no hi eres, però hi havia un alt dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya i es va trobar... Tu saps, hi ha broma? Sí, és broma. I es va trobar amb algú i va dir... Es va trobar amb Miguel Poveda. I va dir... Hòstia, el Rufián.
És de Badalona, eh?
Què?
És de Badalona.
És de Badalona, sí, sí, i és un tio esplèndid.
I canta, sí,
i tant.
Canta meravellosament.
Sí, és un tio esplèndid. Són les 10 i 5. Xavi Pardo, per si alguna cosa vol rematar Gabriel Rufián en aquesta entrevista, perquè avui hi havia, com dèiem, la Santíssima Trinitat, com l'hem batejat aquí, de la política espanyola, tirant els murs de silenci que hi ha a Madrid, perquè estaven a tots els mitjans. Per exemple, Rajoy a la COPE considerant un frau que el PSOE i Ciutadans negociïn de bracet.
Sí, ha dit que només tindria sentit això de negociar junts si haguessin anat també junts a les eleccions en una coalició. Recorda que, de fet, fins al 20 de desembre els programes electorals del PSOE i de Ciutadans diu no tenien res a veure. En una entrevista a la COPE, com deies, Rajoy ha anunciat que trucarà Pedro Sánchez aquesta setmana, si vol veure, i diu que si ve acompanyat, doncs que no hi posarà pegues.
Voy a volver a intentarlo y por tanto yo voy a llamar en primer lugar al señor Sánchez. Si el señor Sánchez quiere venir con su socio de hecho ahora, el señor Rivera, pues yo tampoco le voy a pedir aquí que venga con quien quiera. Pero bueno, yo creo que estas cosas, una conversación privada, una primera o a dos, sería mejor, pero no lo sé. Pero lo voy a llamar esta semana.
Pedro Sánchez, però, continua més interessat a reunir-se amb Pablo Iglesias.
Sí, el líder del PSOE, però els posa dues condicions per trobar-se. La primera, Albert Rivera, que va en un pack, i la segona, que del referèndum de Catalunya ni parlar-ne. En aquest cas ho deia en una entrevista que era Antena 3.
Yo sí que le pongo un pero a Iglesias, y es el de partir España. Es decir, ellos, en el documento que han planteado, lo que dicen es que en Cataluña tiene que haber una votación para decidir si Cataluña sale o no de España y además extender esa posible votación a otros territorios, por ejemplo, a Galicia. Yo no creo que España se arregle rompiéndola.
El roedor. Vas fent... Encara, el hàmster nostre és el roedor a Espanya.
Que Pablo Iglesias no planteja trencar res, però, que planteja la democràcia.
No se puede romper algo, está roto ya.
Sembla, però, que, això ho ha dit Rufián, que per Podem el referèndum és una línia cada vegada menys vermella, Xavi.
Sí, avui en una entrevista, en aquest cas era Telecinco, Pablo Iglesias ha evitat parlar del referèndum català com una condició sine qua non per pactar.
Todo se puede hablar. ¿Qué es lo fundamental para nosotros? La economía.
O sea, no el referéndum, la economía. Claro.
La economía para nosotros es lo fundamental.
O sea, el referéndum no es una línea roja.
Para nosotros es la mejor propuesta, y eso lo hemos dicho siempre.
Pero sin referéndum no se uniría a los independentistas, entonces tendríais que aceptar que esté Ciudadanos. Es que...
Los independentistas han dicho que con tal de que no haya un gobierno del Partido Popular, hacen un análisis propio que no implica acuerdos, que les llevaría a abstenerse y a permitir ese gobierno...
Iglesias també ha qualificat d'amenaça el que avui publica El País, que diu que el PSOE podria retirar el suport a Podem en aquells ajuntaments on són decisius com el de Madrid.
És gros, això. Si és veritat, i ho firmo una periodista com l'Anabel Díaz, que diguem-ho... Si és veritat que el PSOE es planteja trencar, per exemple, a Madrid, a Cádiz, a Corunya...
Escolta, és que el senyor Pedro Sánchez...
De totes maneres, trenca. Sí. Aviam, si decideix trencar, té una certa força moral, perquè ell no va canviar cap cromo. Ell va fer un acte de confiança. Vull dir-ho, és a dir, no forma part d'un pacte polític i d'una sèrie de punts i tal, sinó simplement ells els cedeixen els vots perquè puguin governar.
Sí. I en la línia...
I en aquest sentit no és trencar, és dir, escolta, vull dir, per què jo t'haig de donar... És a dir, el carinyo és recíproc. I si el carinyo en aquest cas no és recíproc, doncs a vegades passen coses d'aquestes. No, t'ho dic perquè és un matís important. Una cosa és que haguessin fet un pacte polític. No hi ha cap pacte polític.
Quin carinyo és?
N'ha tret molt més guanys dels acords de municipals i autonòmiques Podemos que no el Partit Socialista, amb número de presidències. I poso l'exemple de la Comunitat Valenciana, on Ximo Puig es sustenta en el suport formant part del govern de Compromís, però no de Podemos, que dona suport exterior. O sigui que, no sé si és una amenaça, però, clar, Sánchez intenta jugar les seves cartes.
Estic al·lucinant bastant. És a dir, que resultarà que és estrany que PSOE i Podemos tinguin col·laboracions en ajuntaments i, en canvi, no és estrany que imposis el senyor Rivera per anar a negociar amb Podemos. I és que trobo al·lucinant. Jo diria que això és al revés. És a dir, jo crec que Podemos pot estar ofès de que a l'hora d'anar a negociar ja li portin un text tancat, uns acords tancats i el Riverita de la mà. Home, escolti'm, i per altra banda, que el senyor Pedro Sánchez, de tant en tant, en Rufián o qui sigui, els expliqui una mica el que és Catalunya. Va dir que hi havia crisi de convivència, el que és un moviment ciutadà democràtic. Diu que els de Podemos volen trencar Espanya, que l'únic que volen és que els catalans siguin consultats. És a dir, volen democràcia. Democràcia. Confondre la democràcia amb la ruptura, amb el no sé què, amb la convivència. Escolti'm, va. És que com han pervertit els conceptes d'aquesta manera els socialistes?
Perquè si és de convivència la que tindrà el partit, després de...
Per cert, que ahir vull saber el que us va semblar el que va dir Iceta.
Iceta, jo
crec que va tenir un punt d'ironia. Tu creus realment que el que va demanar Carlos Carrizosa ahir el 324, que era... que el pacte que hi ha a Espanya es pugui fer al Parlament de Catalunya entre el PP i el... entre Ciutadans i el PSC. No pregunto sobre l'opinió de Carrizosa. Sobre el que va dir Iceta, Joan, tu creus que...
Jo crec que el que està fent el PSC sobre com exprema la seva presència institucional a Catalunya és molt interessant. En dos segons, ha pactat a Tarragona amb el Partit Popular, a Lleida amb Ciutadans, però a Barcelona està a punt de tancar un acord amb la de Colau, que no està a punt de tancar Esquerra. O sigui, el PSC està situant en una posició a la que té una espècie com de geometria variable de capacitat de pactar a tots costats, a la que, amb una pèrdua potentíssima de representació, en canvi aconsegueix una capacitat d'influir a la política força, força important. Mm.
10 i 11 minuts. Acabarem, però abans hem d'anar cap a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Xavi?
Sí, perquè Francesc Homs ja està declarant a aquesta hora pel seu paper en la consulta del 9N, quan era conseller de la presidència. L'han acompanyat el jutjat Bonapart del govern i també representants de les entitats sobiranistes. Anem cap allà, que hi ha el Benet Iñigo. Benet.
Unes 200 persones han animat Francesc Homs a l'entrada a l'Audiència de Barcelona amb crits d'independència, mentre ell el responia somrient i aixecant el dit polze. Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium, creuen que aquest és un nou capítol d'un procés judicial sense sentit.
Donar un suport clar del conjunt d'entitats i, evidentment, de les institucions del país en aquesta nova situació absurda de declaració d'una persona que simplement se l'acusa d'haver posat les urnes.
És voler solucionar amb els tribunals allò que en realitat és amb els governs i és amb els representants legítims del poble de Catalunya i del poble d'Espanya, que és com s'ha de solucionar.
Homs, que declara voluntàriament abans que el jutge enviï un informe al Tribunal Suprem, que és qui haurà de decidir finalment si l'incorpora a la causa on ja estan imputats Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau.
M'he quedat amb les ganes, eh? Gràcies, Benet, eh?
A vosaltres.
Fins ara, gràcies. 3 minuts i 15 segons, alguna cosa més, perdó?
No,
ja està.
Tot tranquil.
M'he quedat amb les ganes del Jofre amb el Rufián. M'he quedat molt amb les ganes.
Perquè no ve el Jofre. Què? Demanem.
No ho sé. Jofre. Perquè he de dir que el Jofre, que és meravellós, és un tio extraordinari, un periodista perfecte. A més, és un animador d'equip fantàstic. I imita el Rufián.
I no podem. Fes-lo venir, va, fes una mica de vos.
Sisplau, que vingui.
O podem trucar.
Mira, el Gabriel li demana. El Gabriel li demana. Però
jo entenc que fa molta vergonya imitar a una persona que tens davant.
No, però s'ho pren molt bé, el Gabriel.
Jo, encara que s'ho prenguin bé.
Però el Gabriel i el Jofre es coneixen, eh?
Sí, ja ho sé, però abruma una mica. Això és com tots havíem fet d'allò, imitar el nostre professor.
Si
però mai el vam imitar a l'institut a la cara.
Escolta, i si ho fa per telèfon?
Si el Jofre no vol, només faltaria.
No ve.
Llama, que està a l'altre costat del pis.
És igual, però ho fa per telèfon.
El Xavier Cerdà ha de marxar.
Sí, però tinc aquí la sentència del Tribunal Suprem d'Alaska. Dient...
Ai, per favor.
No, deixa'm, perquè m'has dit mentider.
Perquè
m'has dit mentider, és molt senzill.
La
secesión es claramente inconstitucional y por ello objeto impropio de una iniciativa de consulta.
Sí, perquè no hi havia ni cap moviment ciutadà a Alaska, no hi havia cap majoria parlamentària. No hi havia, hi havia una entitat no res petita que demanava una cosa que no s'havia plantejat a Alaska.
És que volia acabar...
De fet, el que farem serà dir a 1,5 milió de persones que surten cada diada que Alaska no va poder ser i que no pot ser. A veure què diuen.
Un minut i un quart d'onze.
Espanya amb Estats Units, per favor, tu. Hi ha el que ha d'aprendre de democràcia.
Un minut
el problema
i un quart d'onze.
Rufián, no meu.
Putes com les gallines.
Hem tingut tentacions avui... Ai, on són els clubs? Hem tingut tentacions avui de no fer la tertúlia, ara rebobinant una mica fa un parell d'hores, pràcticament, però hauria estat un error. La idea inicial era que els temes s'han plantejat. Avui toca això, el Barça, toca els refugiats, la crisi de no sé què, la segona investidura, les entrevistes del rei, i hem tingut la sensació que el que diríem seria el mateix que fa un mes, i hem dit, anem a esmorzar. Ara se m'està abraonant el director de La Vanguardia per la banda dreta, perquè vol veure els temps.
Es diu acostar-se.
Jo crec, atenció, perquè jo crec que avui tindrem alguna sorpresa.
Avui salta la sorpresa. Salto a la sorpresa i tapo l'iPad. Bueno, deia que teníem tentacions... Teníem tentacions de no fer la tertúlia.
A tots, no tu, a tots, sí, sí. No.
Hi haurà sorpreses, avui hi haurà sorpreses.
A mi t'has dirigit les tres vegades.
Aviam, para un moment, perquè ara pararé jo, perquè faig el programa jo. Ara pararé jo, ara faré de curir, ara faré d'unir, faré prou. Pilar, t'he tallat el micro a tu, al Màrius, al Joan López Alegre. Com pots dir que ara si no portes auriculars, Pilar?
Te dic, Jordi, escoltes un moment. Te dic que les tres vegades que has dit que tallaves el micro era quan jo estava parlant.
No, i el Cerdà. I si vols tu fer, tu vols dir dilluns. Home, no ens faltaria, aviam.
No,
sí, que seria injust amb la Pilar Rahola, el que faltava per escoltar.
Sí.
Vinga, tornem-hi, aviam. Faré veure que no...
Jo també ho faré.
Rufián, va, fem un om.
Va, anem.
Ara parlarem tots com en Rufián. Ens agafarem les mans i ens relaxarem. I ens farem un petonet al sortir aquí. Jo no gosso continuar. No, jo no gosso continuar perquè anava a dir... Pilar, no t'enfadis, que avui hem descobert diverses coses relacionades. Ui. No t'enfadis. No, allò del carrer Aragó, que és una cosa simpàtica i amable.
Sí, okay. Però no sé, no m'ha
Perdó, jo em vaig assabentar fa un mes del carrer Aragó.
També hem descobert que et perdies a casa teva. La Pilar ens ha dit que es perd a casa seva, que té un
sentit.
I que també ha descobert que Nancy Reagan ha mort gràcies al 324, que estava aquí...
Sí, perquè no vaig veure les notícies diumenge.
Adoctrinant catalans, com sempre. I llavors, ha arribat en Rufián, amb la seva bona olor. Perquè no sé en quina colònia gasta, per favor, en olor. I ha començat una mica l'excitació ja màxima dins la gàbia del hàmster, que avui està una mica esbaradet. Els temes que hem tractat han estat essencialment el roedor espanyol, això em fa pensar en els malditos roedores, evidentment, muro de silencio, els mitjans i els tertulians, i una mica de tot, evidentment, la compareixença de l'il·lustre diputat d'Esquerra. 1-1 en ordre d'aparició, la Pilar Rahola ha fet servir el comodí de les dades dels tertulians. Avui el seu iPad treia fum perquè anava buscant xifres que demostressin que no hi ha un bloqueig del món, no sobiranista a les tertúlies. No em dóna la gana que es repeteixi el mantra de la televisió independentista, ha dit. També se les ha tingut en Cerdà, un clàssic, avui se l'han enganxat diverses vegades, però amb un descobriment. Si Pablo Iglesias demà li digués que sí a Pedro Sánchez, llavors potser el Cerdà el trobaria meravellós. Mario Escarol, una constatació...
Això no ho he dit jo, eh?
No, ho ha dit la Pilar. És un oracle. Una constatació del Mario Escarol. La nova política vol exterminar la vella, però han de conviure. Avui m'he fixat en una cosa que fa el Mario, que es posa en moda stand-by quan aquests dos es discuteixen. Et poses aquí, sí o no?
És un moment
d'allò, llavors es tira una mica enrere, es posa el davantal per no sortir esquitxat, i s'ho va mirant. I veus el Mario, és veritat? I està aquí el Mario, i no intervé, no diu mai res. No li agrada que el classifiquin com a tertulià unionista o no unionista, i té fonts importants. Parla amb magistrats del TC, ha dit durant la tertúlia. Xavier Cerdà, un clàssic, la castanya habitual a TV3, li molesta, tot i això, els informatius de televisió espanyola i TV3, els troba iguals de dolents, diguéssim.
Iguals.
Lògic que hi hagi gent angoixada o pel procés o per la investidura fallida, i analista de tons i de compareixences. Iglesias no el va dominar, li ha agradat el to de Rufián l'altre dia al Congrés, tot i alguna paraula que no li ha entusiasmat. Joan López Alegre, incorporació al lexicon del programa, tertulià, excusa. Dícese del tertulià unionista que es porta un mitjà en DP, presumptament per calmar la mala consciència.
Jo sempre amb cotxe.
Després, ha denunciat les llistes de periodistes assenyalats, s'hi inclou ell i el Cerdà, i a Madrid ha dit una cosa, que es feien informes de com acabaria això del roedor o per fer hipòtesis de treball sobre el tema del roedor. Artistes convidats, Benet Iñigo i Sílvia Solanes a la porta del tribunal per la declaració de Quico Homs, de fons hi havia Josep Maldonado, i Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra Republicana a Madrid, d'aquí de cos present, no rejaré gaire, perquè és el primer dia, li faré un bon... Què passa?
De cos present, no.
Està de cos present, que no el veus.
Però no es diu així.
Sí,
és
un running. I el meu pare cada cop que ho dic em renya. En fi. Bé, amb aquell to característic, jo diria que parla més fluix que David Fernández. O sigui, a mi em costava seguir-lo des d'aquesta banda de la taula.
Cosins germans. Portengarín, una mica.
Un avís, ara que estem parlant de la forma, un avís a la gent que estigui esperant els caps.
Sí, perquè parla fluix, també. És un altre que parla fluix.
Parla fluix darrerament, l'Urdangarín.
Com deixen aquestes comparatives?
Ha posat un exemple de que parla fluix.
Tens una mica de mala lleteta.
No, perquè li diuen, suba la voz. en el judici. No, que tampoc ho saps.
Durant tota la campanya m'ho van dir, eh? Parli més alt.
Veus? Sí, sí. Pels tècnics de so deuen anar bojos un tot. Un avís als caps que esperen treballadors que entrin a quarts d'onze a les 11 a la feina. Podria passar que algú d'aquests que es lleven amb la ràdio tingués el rufián de fons i no hi havia manera de sortir del llit. És un home que fa tuits quan parla, només començar, ha dit aquesta fàbrica d'independentistes anomenada Renfe Adif, diplomàtic. Patxi López s'està adaptant sobre la seva gestió al Congrés i Margallo hem descobert que li va dir amb retranca t'has quedat a gusto. La pròxima vegada que vinguis rajaré més, però de moment no tinc cap altra cosa a dir. Jofre Llombart. Jordi Basté.
Jofre no vindrà perquè diu que té molta vergonya. Li ha una cosa que entén perfectament, per tant...
Doncs mira, ja que traiem el tema al Jofre, durant una publicitat, i des de la porta aquesta d'aquí a l'esquerra de RAC1, li ha dit lo estás haciendo muy bien, Gabriel, imitant-lo. I el rufián s'ha...
Pixat a riure.
Jordi Basté, amargallat, dice ser de la persona amargada per Margallo, li has fotut un bon castanyazo, i una mica antic. El referent de Corral de la Pacheca, Laurent Postigo Basté, és bastant antic. De la Maria Castanya. Unes frases per anar acabant i els temps que avui porten potser alguna sorpresa. Mario Escarol a Rajoy. A la vida està bé tenir algú per anar a sopar el dissabte a la nit. La subscriu totalment. I a Iglesia. El problema és quan tens algú amb qui anar a sopar cada dia i llavors no saps com ara. A Iglesias, la sensació és que surt del Club de la Comèdia. Està encantat d'haver-se conegut. I el Basté, de tant en tant, deixeu-me parlar tots, perquè avui l'estaven desobrint. I ara, els temps. Aviam. Atenció.
És horrorós, els temps.
Espera, abans del temps, deixa'm dir una cosa, que és que l'altre dia ho pensava.
Què pensaves?
Aviam. Quants anys fa que esteu els quatre, aquests quatre els dilluns junts?
No sé, molt.
Estem a la tercera temporada.
Només?
Fa molt més llarg,
encara. Hòstia, em pensava que més tres temporades.
Ho pensava l'altre dia molt mobile, perquè hem fet dos mobiles a dins i una fora, i per tant són...
I sembla que siguem... No en vam fer cap a baix.
Però es fa molt llarg.
Amb mi no.
Sí, però amb ell el vam incorporar més tard. Vam tenir Maruendas, vam tenir...
Maruenda, vam tenir Bolaño, que el va substituir.
Bolaño, sí.
Vam tenir algú més o no, Pilar? Recordeu o no?
Jo he passat i he aconseguit carregar-me.
Sí. Neptuno devorando sus hijos.
A mi se'm carregarà el Basté, però tu no.
El Maruenda i el Bolaño han passat per aquí i ara tenim el Joan perfectament
integrat. Però a més tenim... Però hi ha una cosa que
no, la gent pot dir.
Aquests es deuen treure els ulls a fora i al contrari.
No. A tu.
Jo dono fe que hi ha un bon rotllo més que elevat.
Era Saturn.
Carai, s'ha fet el silenci. T'has quedat amb els
temps. No els donguis, que a mi em fa pena.
Va. Atenció als temps.
Jo el Xavier l'estimo fins i tot malgrat ell mateix. Sí.
Els temps, atenció. Mira, quarta posició.
A mi em passa el mateix.
Quarta posició. Joan López Alegre, 6.47.
Déu-n'hi-do.
Tercera posició.
No la puc dir, haig de saltar la segona.
Segona.
Mario Escarol, 9.01.
Déu-n'hi-do.
Tercera posició.
Pilar Rahola, 7.47. I primera posició, Xavier Cerdà, 9.15.
Molt ben tallada.
L'últim s'hi ha perdut la raola. Què voleu que us digui?
T'ha guanyat a tu, eh?
Una cosa, t'imaginaves això, Gabriel Rufián, o t'ho imaginaves molt pitjor?
A més, parlant al Gabriel, ja en tenia prou.
Algun dia, amb amics comuns, havíem parlat amb el Gabriel Rufián.
Ara, riu molt, eh? O sigui, tens el somrís dibuixat a la cara. És a dir, no, tota l'estona.
Feliç.
Sí.
Escolta, el del metro, la nota i la teva dona, és veritat, el que li vas dir en una entrevista a La Vanguardia?
Totalment.
Doncs mira, és l'única cosa de lo que he llegit de tu fins ara que em mola de
Que ho expliqui ell.
Bé, jo a la meva dona la vaig conèixer al metro. Jo la veia cada matí i m'agradava molt. Que estava bé. Tota l'estona llegint i escrivint i li vaig donar un dia una nota que deia perquè eres la mejor notícia de cada dia. Amb el meu telèfon i el meu correu electrònic.
Saps què és molt difícil?
Jo vaig fer
psicologia.
La nota la tenim a casa emmarcada.
Pues mira,
jo vaig fer psicologia.
Perdona, Màrius, només una pregunta. I ella em va trucar, llavors?
No, em va enviar un mail.
Et va enviar un mail?
Un mail.
Però li va enviar un mail? Sí, clar.
I res, ara ja tenim un... Un nano de 5 anys i...
Però ets molt jovenet, no? O ho sembla?
De 4.
És que ha estat esforçant per buscar algun comú.
I recordo que hi havia un llibre del Julius Fass, que és una mica la psicologia de cos, que deia que és molt difícil lligar al metro. El metro, si t'hi fixes, les dones... van amb les cames creuades, els braços creuats, sí. I es posen el bolso aquí davant, és a dir, tots són murs, sí. Tots són... O sigui, la gent no es vol relacionar. amb uns als altres.
Per què serà?
No, perquè...
Home, perdona, no, és que les dones també...
Perquè hi ha un problema també de territori al metro, que és que els metros van plens, tu tens necessites un espai de territori que defensar,
sí,
i allà aquest espai està envaït.
Exacte,
i llavors tothom s'està protegint molt, i és molt difícil, això que vas fer, té molt de mèrit.
Em va sobtar el fet que estava llegint tota l'estona, i escrivint, i a més... que era la noia més bonica del vagó.
Què diu que és amb això?
M'he emocionat. En el metro. Mare de Déu, jo el màxim...
Això és molt gran, eh?
A la meva època hi anaven soldats, cobrien les portes.
És veritat, és veritat. Jo recordo.
Vestits de blau, vestits de blau.
Sí?
Són les 24 minuts. Acabem aquí, només l'última cosa.
Hi havia gent que feia la mili en metro.
Sí? Clar. L'Àlex Tort, sí, sí. L'Àlex Tort, company de La Vanguardia, sí. Acaba de piular una cosa que no té res a veure, però que ho he fet.
Fins als collons de nosaltres.
I tu, i el Gabriel Rufián m'ajudarà ara. Diu, poseu come pipes al Google Maps i guaiteu. Jo vaig al Google Maps,
come
pipes, come pipes, que és un magnífic link amb el que ha de venir després. El món RQ. I què surt?
I què surt?
Gabriel?
Santiago Bernabéu.
I tu el Google Mac come pipes i surt el Santiago Bernabéu.
Tenia que sortir allà Petita Bormonera de Cornellà al Prat, Perica.
Mira, això és una altra cosa que tinc en comú amb aquest home.
Un gran estadi, un gran estadi, un gran equip. Un gran
partit avui. Un gran partit aquesta nit, eh?
Un
gran
partit aquesta nit.
Per cert, que ara parlarem...
És l'únic equip del món que si fas el gol amb una porteria amb un altre, ho fas amb un poble amb un altre.
Això que he dit, borreu, sisplau.
No, però hi ha com una mena... Hi ha com una mena d'enveja cap a l'Espanyol.
Tu tens que dir al Cornellà o al Prat?
Jo me'n vaig, eh? Adéu.
Hi ha una hegemonia...
Que parlareu de l'Espanyol, ara?
De fet, senyor Alegre, ser d'esquerres és inherent a ser de l'Espanyol.
Ens anem.
Això dona perquè l'Estet porti un altre programa.
Sí, no, un dia parlarem de l'Espanyol i farem el Gabriel Rufián.
Mira, Pilar, veus com són?
Sí, no, perdona, però ara no m'ho dic.
Era gaire perfecte. D'aquí un moment, dos temes. Un és la victòria del Barça, la victòria de l'Atlètic de Madrid, la victòria del Real Madrid. I ara, avui llegint la premsa de Madrid, em ve el record de quan fa molts anys, els anys 80 més o menys, fèiem exactament el mateix que fa la premsa de Madrid, que és començar a comptar els gols de la figura per veure si guanyarà la bota d'or o guanya el Pichichi. Aquest és un clàssic del barcelonisme de fa molts anys. I el segon, un debat que avui posa molt interessant, per si de cas, el Joan Jopallàs, perquè quan les coses van bé és que quan s'han de dir les que no es fan bé. També s'han de dir. I avui fa un article que em sembla magnífic, perquè vaig pensar el mateix i he tingut la valentia d'escriure-lo avui a La Vanguardia del Joan Jopallàs, que és el viatget que s'ha marcat Neymar al Brasil quan queden 10 partits.
Però ja està fet,
quan
home.
Queda la Champions i quan
ara
queda
ja
tot.
Fet.
No, la Champions...
La psicologia és important. Aquest nano ha d'anar a casa, home.
Val, molt bé.
Va,
vinga. Tota la família aquí.
Va. No passa res.
Vinga, fins ara ho comentem.
Traieu
Banc Sabadell t'ha ofert el per què de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.